Meteomar, amb Mario Vizcarro.
Mario Vizcarro, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Meteomar, avui amb dues persones a la taula, una que ja coneixem del programa i una altra que ve d'una institució que és un referent. Ens els presentes?
Sí, home, mira, primer comencem per la senyora.
Vinga.
La Elsa Jiménez ve per explicar-nos una fundació que a mi sempre, per diferents etapes de la meva vida professional, me'ls he anat trobant. I sempre m'ha fet molta gràcia i, si em permets, una miqueta d'enveja, no?, la feina que tenien.
Molt maca.
Molt bé, que és anar recuperant un centre de recuperació d'animals marins, no? Uh-huh. I com és un tema que darrerament hem pogut participar amb ells i han fet trobades i reunions, i sincerament crec que això és una cosa que hem d'explicar a la societat del que fem el sector pesquer, pues una mica el que retornem a la societat de tantes coses que ens dona, no? Uh-huh. Pues feia goig de fer un programa en ells, no? La Elsa, i després ve el Joan Balaguer, uh-huh. Joan Balaguer, secretari de la Cofradia de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, molt amic meu, i que va ser el representant del sector pesquer que va participar en el darrer alliberament que va haure de tortugues un cop aquestes ja havien estat recuperades.
Caram. Escolta, li preguntem a l'Elsa què és el CRAM.
Fantàstic.
D'on ve, d'on neix, quan comença, per què té aquest pedigrí tan
sí,
reconegut?
El CRAM, bueno, és una entitat privada sense ànim de lucre que com a fundació es va fundar el 96, però hem de trobar els seus orígens, la seva llavor. A principis dels 90 va haver una epidèmia vírica que va afectar a centenars de dofins llistats i es va posar una mica en evidència una falta d'infraestructura, tant pública com privada. Avui no existia aquesta assistència a tot el que és la fauna marina amenaçada amb règims de protecció especials. Per tant, en aquell moment, doncs, un grup de persones, entre ells hi havia veterinaris, biòlegs i voluntaris, doncs des de la ciutadania es va com crear aquesta entitat, al principi molt a nivell de voluntariat i amb els recursos dels que disposaven, i després ja caminant molt de la mà de l'administració.
És a dir, seria un metge sense fronteres, però un biòleg sense fronteres.
Correcte, correcte. D'acord. Aquí es van juntar una mica el tàndem biòleg-veterinari, perquè clar, hi havia l'assistència, exacte.
Clar.
I bueno, no es feia això a la Mediterrània, vull dir, sí que CRAM com a referent a la Mediterrània, perquè això no es feia, va sentar un precedent, no?, de dir, ostres, estan passant coses al mar,
És a dir, vàrem, com a país, ser els primers.
Sí, realment hem d'estar com orgullosos, perquè sí que el CRAM va ser com un referent i ha estat un referent per altres, després el desenvolupament d'altres centres i altres unitats d'actuació a diferents llocs de, no només Península Ibèrica, sinó arreu de la Mediterrània. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, ja el 94, sí que ja es va consolidar una mica el que és el centre de recuperació. Al principi estava Premià, el primer centre de recuperació d'animals marins aquí a Catalunya estava al municipi de Premià de Mar, i aquí vam començar a caminar una mica ja amb unes instal·lacions, no? I era un petit hospital on poder donar aquesta assistència, doncs, a tortugues marines, a cetacis, aus marines, sempre prioritzant els animals que estaven protegits, no? Protegits vull dir que tenen un règim de regulació, de protecció especial, perquè estan amenaçades per una o una altra causa, no?
Quan Mario, Elsa, Joan, quan arriba l'estiu, els banyistes, ara parlo des del punt de vista més urbanita, de l'ús del mar. Ostres, les meduses. I aleshores l'explicació ja hi és. Aigües càlides i ja no hi ha depredadors o han disminuït de les meduses, les tortugues que han anat a menys, etc. Són tan importants les tortugues per l'equilibri del nostre mar?
Sí, això de la medusa és una mica l'explicació més, com per arribar més a la ciutadania, una forma més directa, sí, no? Sí, que és allò sí, que ens estorba i que ens molesta a les platges, però realment, clar, o sigui, qualsevol animal en tot el que és la cadena alimentària o en l'ecosistema té la seva importància, no? Òbviament, com més adalanem de la cadena alimentària en un ecosistema, més efectes i més repercussions té en els esglaons de baix. La tortuga marina no és que estigui dalt de tot, però sí que és una peça en la qual també depenen altres espècies a baix, i per tant, clar, la seva disminució o la seva alteració la població, doncs, afecta a l'ecosistema globalment, no? Igual que passa, doncs, amb els taurons o la posidònia, per exemple, que és molt important i també està en regressió a altres espècies, o sigui...
Crec que, Mario, amb el sector pesquer hi ha entesa total i, sobretot, col·laboració.
És d'aquelles coses que a mi em fan molta il·lusió, vull dir, cada cop que hi ha hagut, no sé, cíclicament reunions i en parlem, clar, és que, vull dir, la gent està superconscienciada, vull dir, un pescador que puja en l'art puja una tortuga, sap perfectament què ha de fer, sap quin telèfon ha de trucar, s'engega immediatament un protocol, i a part que és un protocol viu, perquè clar, la primera sensació que tens en una tortuga, per a que no molesti a bordo, clar, què seria? Ficar-la cap per avall? Doncs no, cap per avall no, que la mataràs. Clar, perquè la tortuga, a veure, ara m'ho riem, sí, i ho veiem,
en
rotllo dibujos animados, però una tortuga, si t'agafa la mà, te'n recordaràs, m'entens? Vull dir,
la mossegada és...
Sí, i tu imagina't, a la coberta d'una barca de pesca, una tortuga per allí bellugant-se, doncs, això com ho fem? Doncs, bueno, però, escolta, doncs, fica-ho dins d'un poval, no sé, però no ficar-la cap per avall, animal.
Perquè
l'ofegues.
L'ofegues perquè té els pulmons a la part de dalt de la closca.
Per exemple,
d'acord,
no?
D'acord.
Llavors, clar, tu els ho vas donant aquests petits protocols i resulta que, bueno, però disciplinadament i al llarg de tot Catalunya, quan hi ha una troballa, és que ho fan tots, és fantàstic, perquè, clar, sempre veiem el pescador com si fos una mena de depredador més. I el que és una persona que gaudix d'un recurs, però que alhora és el principal interessat, evidentment.
I, evidentment,
és la seva manera
com
de viure,
els que vivim a terra, correcte, i ens guanyem la vida amb altres
però
coses.
Però que té un gran valor ecològic, perquè si el recurs està bé, escolta, pescar-lo ja en sabem. Mm-hmm. I què hi ha en tortugues? Entre altres coses, vol dir que el recurs està bé. Mm-hmm. I si hi ha taurons, vol dir que el recurs està bé. Vull dir, l'altre dia em van trucar que havien vist un tauró, no diré el lloc, perquè estem a l'estiu i llavors la gent s'enfada, està un tauró, però d'estos bé, eh?
Però bé, de mida, de mida.
I estava, pues, relativament a prop, pues, no sé, de terra, no? Oh, estic tu, xec, hem vist això i tal. I què? No, és que hem vist tintoreres a la platja, no sé què.
Bé, com tota la vida.
I ja està, no passa res, no. Si tu no vas per allà emprenyar-les, preferiran menjar calamars que mossegar-te tu, a veure si mos entenem.
Això està claríssim.
Si mosseguen és que s'han equivocat,
clar,
perquè no els ho agrada, és que no els ho agrada la carn de porc.
Clar.
I llavors, claro, vull dir, és bo que hi hagués tot això. O el dia que vam fer el reportatge, el programa que vam fer amb els cetacis.
Sí.
Els avistaments dels cetacis. Hòstia, allò va ser fantàstic. Pues, això és el mateix, però fent un salt no només d'avistament, sinó de recuperació, que és el retorn, no? És a dir, els alliberaments és el màxim.
Sí, ja. És la part simbòlica, no?, de tota la feina. De fet, per nosaltres com a CRAM, realment, o sigui, el que pensem és que el pescador, que apuntaves, no?, és que clar, com depredador, no?, però per nosaltres com a CRAM és la primera línia de la recuperació en tortugues marines. O sigui, és l'element clau a partir del qual es pot començar el procés de recuperació de l'animal. És a dir, es poden fer mesures a nivell de l'administració, als centres de recuperació podem treballar, es poden fer estudis científics, però realment la primera línia de recuperació de tortugues són els pescadors, o sigui, sens dubte.
Joan, com a secretari de la confraria de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, la zona de l'Ebre, moltes observacions, no?, de tortugues, una zona deltaica on hi ha aportació de sediments, d'aigua dolça, etc. Això ho afavoreix, no?
Sí, precisament aquest és el motiu pel que hi haguem tants avistaments i captures accidentals de tortugues al delta, perquè quan hem parlat en altres programes ja nosaltres tenim una abundància de peix, una abundància de marisc, que a part de que hi hagi una flota pesquera gran, pues fa que hi haguen depredadors de peixos i mariscos, los naturals, com ara les tortugues, que acudixen a la zona del Taicà per alimentar-se, sobretot, perquè ja hem estat parlant, que ja el comentarà, que no és una zona de nidificació, perquè l'arena està més humida, és una zona deltaica, no és una nidificació, però sí que és zona d'alimentació. I com interactuen en la gran flota pesquera que tenim, bueno, pues se produeixen captures accidentals. El pescador és el primer interessat en conservar el recurs i que el recurs estigui bé, perquè significa que hi haurà la diversitat marina necessària per a que tothom pugui estar content, pugui estar alimentat i pugui estar econòmicament ben servit. Però des de sempre en les tortugues el que han fet ha sigut que quan les capturen vives, al manejar-se les tiraven. Però bueno, també la funció del CRAM en el conveni que han signat, sobretot en les cofradies de les Terres de l'Ebre, a part de ser el tema d'avistament, és un tema d'informació, perquè incorrectament creiem que quan tirem una tortuga viva al mar la retornaven, que aquesta tortuga seguia vivint i seguia nedant, però lo que pateixen és un tema de descompressió tipo lo que són los busos. Ah. Que després explicarà millor l'Elsa.
I com ho solucionem, Elsa, això?
Clara, hòstia, aquest estudi és molt recent, això que diu el Joan, sí, vull dir que nosaltres en saber-ho, un estudi científic que es va publicar fa no arriba dos anys, i vam anar a correcuita també a explicar-li als pescadors, no? Clar, l'única solució és fer un tractament descompressiu amb una càmera descompressiva, igual que es faria...
Però que el portem a l'Hospital de Palamós o al Brogi de Barcelona...
Clar, a partir d'aquest... Bueno, al saber aquest estudi científic, a sortir aquestes dades, el que vam fer és dissenyar una càmera hiperbàrica específicament per tortugues marines al Cram. Aleshores...
L'heu dissenyat vosaltres?
Sí, sí, l'hem dissenyat nosaltres, amb una sèrie d'especificacions que puguin ser útils i ja està en funcionament.
I n'hi ha d'altres al món?
Que nosaltres coneguem com a càmera hiperbàrica dissenyada per tortugues marines no n'hi ha. És veritat que l'Oceanogràfic de València va començar una iniciativa, va adaptar una càmera hipobàrica i va intentar fer el que podia amb els recursos. Nosaltres vam fer un pas més endavant i vam dir no, l'hem de dissenyar de zero amb les necessitats específiques que requerien les tortugues marines, sobretot en tant a maneig i després neteja, dissenyar una càmera hiperbàrica que ja està operativa, és la primera, jo diria, del món dissenyada per tortugues marines, està operativa a Catalunya.
Caram, i escolta, finalment, per rematar l'entrevista, com estem de tortugues, d'on venim, on estem i cap a on anem i quina és la importància de les tortugues? I això m'ho has d'explicar en menys de dos minuts.
D'acord, doncs fa uns anys estava molt més amenaçada, segons la UICN, que és la Unió Internacional per la Conservació de la Naturaleza, estava molt més amenaçada, hem fet un passet més enllà, és a dir, que hem avançat una miqueta més, sobretot gràcies a aquesta feina amb els pescadors, i ha fet tota una sèrie d'accions de recuperació, però no hem de baixar la guàrdia. Encara continua estant vulnerable aquesta espècie, per tant, hem de seguir fent aquestes pautes de millora, però, jo penso que estem en un bon camí, vull dir, amb els pescadors treballant conjuntament, amb un centre de recuperació capdavanter que mira per estar sempre a l'última nivell tecnològic per poder fer front a aquesta problemàtica.
I això val diners.
I això val diners.
I la crisi econòmica no hi ha ajudat gaire els últims anys.
Ha minvat molt els recursos públics destinats a mediambientals, no hi ha recursos, i també han prioritzat els temes socials, comprensiblement. Per tant, ara mateix podríem dir que el CRAM es finança principalment del sector privat, tant des del particular que fa una aportació fins a empreses que col·laboren econòmicament.
Jo, Francesc, encoratjo que entrin a la pàgina web, que l'he trobat sensacional, és molt divertida, i veuràs que hi ha diferents possibilitats per a poder participar-hi, des de voluntariats, hasta padrinar una tortuga, que ho he trobat sensacional, padrinar una tortuga, i sobretot mirar la possibilitat de fer visites.
Correcte.
És a dir, donar a conèixer un centre tan espectacular i tan a prop de Barcelona.
Sí, sí, aquí mateix, al Prat.
Al Prat.
Sí,
és a la platja del Prat, davant de la platja del Prat.
És a dir, pots anar a l'aeroport, però no. Tu te'n vas al CRAM i ja està.
Exacte, tenim la pista darrere, però davant tenim la platja.
Allí.
Perfecte. Ens ha acompanyat l'Elsa Jiménez, directora de la Fundació del CRAM. Ens ha acompanyat el...
Joan Balaguer.
Joan Balaguer, president...
Secretari.
Mira, ja t'he pujat. Secretari de la confraria de pescadors de la Ràpita, de Sant Carles de la Ràpita.
Mario Vizcarro,
l'inconfusible Meteomar.
Molt bé, Meteomauri, molt bé.
Adéu-siau, bona tarda a tothom.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
El concurs.
Doncs anem a la pregunta. És cert que existeix una cambra hiperbàrica per tortugues? Premi, un pot de fumet artesanal, gentilesa de la confraria de pescadors, Verge del Carme, de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, i a més, una ampolla d'oli d'oliva verge extra arbequina sense filtrat, de quart de litre, gentilesa de Prior Day. De la setmana passada, com es nomenen els calamarsets a la Ràpita? La resposta, sapionets. Premi, dos pots de fumet artesanal, gentilesa de confraria de pescadors, Verge del Carme de Sant Carles a la Ràpita i un estoig de Catalunya Ràdio. Guanyadora és Lourdes Pasqual de Sant Pere de Ribes.